El regidor Josep Bofill.
Bé, bon vespre a tothom. Primer, també, com s'ha dit aquí, l'Ajuntament té les competències que té i són les que li toca, li pertoca, però també hem de tocar tots els temes, totes les branques que puguem tocar. I, a més, com bé també s'ha dit, doncs, el que és la despesa corrent doncs, està encorsetada i hi ha poc marge de maniobra. En aquest sentit, doncs, la part de les inversions, que és la que més em pertoca a mi, el que hem estat treballant doncs, aquestes últimes setmanes i aquests últims mesos, doncs és la que conec i també s'ha comentat. Dir que inversions potser sí que responen directament a una obra, a una reforma d'un espai i dir que la inversió és senzillament aplicació amb totxo no és del tot correcte, jo crec, perquè té un retorn tota inversió que es fa. I en aquest sentit, doncs, les inversions que projectem s'han vist alterades també, perquè sabeu doncs, que una de les inversions que teníem amb legislatura era la construcció d'aquesta biblioteca en el nou espai de Can Maset. Això ho hem posposat i això permet també doncs, afrontar altres iniciatives doncs, que d'altra manera doncs, no s'haguessin pogut portar a terme, si no i més no, en aquest any. No? I deia que no només és invertir, diguéssim, directament en totxo, sinó que es toquen parts, per exemple, de revitalització o comercial, de restauració, etc., com hi han hagut els antecedents de la reforma de la platja, el projecte del passeig, doncs va en aquest sentit també de revitalitzar un tram doncs, que a dia d'avui hi ha pocs negocis i segurament doncs, que necessita una intervenció mínima, acurada, això ho veurem, encara no en tenim el projecte, però sí que serà un punt que a dia d'avui doncs, no hi ha activitat. I aquest és un projecte, doncs, un estratègic, diguéssim, d'aquests que van més enllà del portotxo. La part social també es veu afectada amb les inversions. La millora del servei, doncs, serveis socials que comportarà el moviment de Can Maset, de l'actual Can Maset, amb unes oficines doncs, que bé coneixeu, que són del tot precàries, per oferir el servei que se serveix en el nou, a la nova ubicació de la Casa del Mar, també va en aquest sentit doncs, de la part social i la part també de sostenibilitat o de mobilitat, com li vulgueu dir, amb els carrils bici que han comentat també Esquerra Republicana que incorporem aquest any i esperem doncs, que es puguin dur a terme. Sabem que aquests, comentava el regidor de Carles Carlà, que aquests aparcaments, aquests projectes, doncs, són més costosos. És una part, diguéssim, del cost global, tant del que és l'aparcament com segurament del passeig. És una part doncs, que preveiem que aquest any, doncs, amb la redacció d'aquests projectes, es pugui executar una part i deixar la segona part per al següent any. I parlant també d'habitatge, com s'ha comentat últimament, sé que s'ha reduït aquesta part molt important, que segurament que correspon a aquest tant per cent de baixa en el pressupost de social, però és que la compra d'habitatge, ho hem comentat altres vegades, nosaltres, de fet, aprofito doncs, perquè aquesta setmana formalitzem el contracte amb el tècnic d'habitatge, que sí que farà una feina molt important, tot i que estiguem tampoc, també tenim les competències molt limitades i això segurament doncs, ve d'estaments més alts. Doncs aquesta compra d'habitatge, ja ho hem comentat altres vegades, apostem nosaltres per altres guies, com és el lloguer social, aquests contractes 40-60, però tampoc ho volem deixar al marge. Estem dintre del dret de tanteig i retracte que té la Generalitat, però és que la realitat, aquí a l'Escala, ho comentava en Robert, que aquí a l'Escala, i suposo que és a per tot també, els que ens han arribat, els pisos, els habitatges que ens han arribat, realment de preus socials en tenen ben pocs i inclús ens han arribat alguna oferta també, o alguna oferta, alguna persona interessada en lloguer social i quan anem a parlar dels preus i veiem els pisos i així, la realitat jo crec que supera en aquest cas doncs, la voluntat de fer aquestes polítiques. Per tant, això és el que volíem comentar tant a la part d'inversions, que no només ens quedem amb el que és la reforma, la inversió amb obra, sinó que també toca una mica tots aquests altres aspectes.
Moltes gràcies, Josep. Ara crec que dona la paraula al regidor Marta Rodeja. Marta.
Hola, sí, bon vespre a tothom. Només per explicar una mica la nostra posició també de per l'àrea més cultural, social i turística i de promoció econòmica. És cert que com s'ha anat explicant les partides tenen poc moviment i per això som continuistes en aquesta línia, però també perquè creiem que la feina que s'ha estat fent des d'aquestes àrees també ha sigut, ens ha donat bons resultats, no? Amb educació hi ha un increment justament amb el tema del projecte socioeducatiu, per això creiem que és bàsic també, i en àrees com cultura, el que continuem fent i creiem que és positiu per la població és apostar tant per la cultura com per les entitats, no? Tenen tot el nostre recolzament, per això continuem amb aquestes partides que el que fan és donar suport a l'activitat cultural i social que hi ha a l'escala. Pel que fa al model turístic i una mica en resposta a l'Albert, aquest estiu més que mai, davant de la crisi que hem tingut, hem vist que l'escala té un model turístic que no és tan dolent. Si ens fixem en models com altres poblacions de la Costa Brava tenen, que han patit molt i molt la crisi d'aquest any, el model que tenim a l'escala doncs, no ha donat tan mal resultat, al contrari, jo crec que podem estar prou satisfets de com ha anat la temporada turística a l'escala i això és perquè s'ha apostat per un model concret i amb unes idees força... amb unes idees clares, que és apostant sempre per la qualitat, per no ser una destinació massificada, sinó per oferir uns serveis bons i de qualitat, i sempre també amb aquesta tendència doncs, cap al turisme sostenible, no? i amb accions que tenen en compte sobretot el nostre paisatge cultural i el nostre paisatge natural, que el posem en valor. Vivim en un gran territori i la nostra feina és preservar-lo i fer que els actius turístics estiguin també en sintonia amb tot això. El pressupost doncs, va en aquesta línia, mantenir això, mantenir també la formació de cara als empresaris, perquè creiem que és una manera que els empresaris tinguin i puguin oferir aquest servei de qualitat i que també la seva retribució sigui corresponent amb el servei de qualitat. I també apostem en el tema més de promoció econòmica, en la millora del viver d'empreses, per donar resposta en aquesta situació de més de teletreball. Per tant, voldrem també fer una aposta en aquesta línia.
Moltes gràcies, Marta. Per acabar el torn del govern, la regidora Ramona Viella també farà una intervenció per l'aspecte més social del pressupost. Ramona?
Sí, molt bona nit a tothom. Bueno, jo discrepo potser una mica de l'Albert Pons, el que és el pressupost de serveis socials. No són continuistes. Nosaltres amb el pla de xoc ja hi vam posar unes partides que ens han donat molt bon resultat aquest estiu, concretament una que és el reforç escolar, que ja l'hem fet, el reforç escolar ja el vàrem fer i va donar molt bon resultat. I l'hem posat en el pressupost. Vull dir, tenim tres partides noves respecte a l'any passat del pressupost, que seria aquest, el reforç escolar, que ens ha donat molt bon resultat en el còmic, en el pla de xoc del Covid. Les beques de casal i de menjador també no hi eren en el pressupost del 2009 i aquest any ho hem mantingut, ho teníem també en el pla de xoc i hem cregut que era convenient mantenir-ho en el pressupost. Hem augmentat el que és els aliments i teníem 20.000 euros d'aliments i ara n'hi tenim 100.000 perquè doncs, considerem doncs, que se'ns presenta un hivern dur. Ja, això ho tenim molt assumit. I llavors també tenim la partida d'estudis i projectes que la teníem a zero. L'any 2019 tampoc hi era i aquest any hi hem posat 30.000 euros. Això no ho teníem en el Covid i és un estudi que es farà per la gent gran que la teníem mig prevista i no la vàrem poder portar a terme i aquest any hem posat aquesta partida nova de 38.000 euros, 30.000 euros per un estudi que es farà la gent gran, que aquest programa ja se'n diu el programa Àncora, i llavors també posem 8.000 euros per a fer per encarregar un pla d'igualtat. És això, vull dir, semblava que el Parlament que ha fet doncs, l'Albert de que serveis socials es quedava amb el mateix pressupost. Jo aquí no hi estic d'acord, perquè doncs, després de ser un pressupost de contenció, jo hi veig una mica, o hi veig força esforç per part de tots plegats de poder tenir un pressupost acurat de serveis socials.
Moltes gràcies, Ramona. Jo crec que ara seria convenient obrir un torn de rèplica. Jo m'atreveixo a demanar o suggerir la brevetat de les intervencions. Jo crec que el posicionament de tots ha quedat Però, clar, en tot cas, no deixa de ser una suggerència. Òbviament, el temps doncs, no està limitat, però sí que ens sembla que el debat ha sigut ric fins al moment i que si algú té alguna cosa més a portar, doncs seria bo doncs, que en aquest torn de rèplica ho posés sobre la taula. Començaríem, no sé si Esquerra Republicana, per aquest ordre, vol intervenir.
No, no, nosaltres la posició és la mateixa. Estem, com deia, d'acord amb tot el que ens fa. Hi ha no poder donar suport al pressupost, però, com deia, per un tema de responsabilitat, tampoc el bloquejarem.
Moltes gràcies. El regidor, senyor Robert Bosch, de Junts per l'Escala.
Bé, simplement seré molt breu, seguint la recomanació de l'alcalde, però a mi m'agradaria, ni que sigui perquè consti en acte, i manifesto que a mi m'agrada molt discutir amb l'Albert Pons perquè tenim visions tan oposades que moltes vegades intentar trobar el terme mig jo suposo que seria el correcte. Segur que no estem encertats en absolut ni un ni l'altre. Però jo a vegades, si puc dir que em fascina, sense que ningú es molesti, però em fascina la capacitat que tenen amb abast nacional, els regidors de Podemos o de Catalunya en Comú, de buscar una explicació per criticar un aspecte de la vida del qual ells també són consumidors però que no sembli que ho són. És a dir, jo quan sento algú que diu que el món de la construcció, i perdoneu-me que defensi el gremi, però no aporta en el model econòmic el que ha de portar, jo penso, aquesta gent deuen viure amb canyes de bambú sobre un arbre. Perquè, si no, qui els ha construït la casa? On viu la gent que critica el món de la construcció? Altra cosa és que critiquem els excessos d'un sector que n'han tingut tots els sectors. Que critiquem una part del model econòmic perquè no s'adapta als temps. Escolti, tot això ens podem adaptar al que vulguem. Però sentir algú criticar el món de la construcció, escolti, encara passaríem amb carros per davant dels rius. No hi hauria ponts, no hi hauria cases. Per tant, perdoneu-me que faci una esmena a la totalitat, però a mi em sorprèn. I llavors, enllaçat una mica amb això, i això sí que segurament va més de model econòmic o urbanístic, la crítica als aparcaments. És a dir, l'Albert, dius que els aparcaments han demostrat que l'economia és molt fràgil amb el model econòmic que tenim. No, no, al contrari. El que s'ha demostrat és que quan hi ha hagut alguna cosa que no ens ha permès anar a consumir, els negocis han patit molt. I una de les coses que afavoreix que es pugui consumir és tenir una mobilitat favorable fins a tots aquests negocis. Hem de tenir un aparcament davant de cada negoci? Segur que no, però jo crec que justament el pàrquing de Cales Monges el que ve a ensenyar és que hi pot haver un pàrquing semiperifèric, si es vol, del nucli antic per donar servei a tot això. Per tant, no és una rèplica al govern, és una rèplica a l'oposició, que és una cosa una mica estranya, però ni que sigui perquè consti en acte, creia que era interessant de fer.
Moltes gràcies, senyor Carles Carlà, gent de l'Escala.
Sí, jo sí que seré realment breu. Josep, possiblement quan he fet l'expressió de no invertim en totxo, no és encertada, però és una manera de definir doncs, que ens ho gastarem amb ciment, no? Però perquè m'ho recalcaves com que no és una inversió en totxo. Jo el que he volgut vindre a dir és que aquest any, per exemple, seguint la línia del que ha explicat la Marta, tots coincidim que ha sigut un estiu no tan dolent com ens imaginàvem. Per tant, sigui per mèrit vostre o sigui per les circumstàncies, tenim un model turístic que aquest any no ha sigut negatiu. Els negocis, el mes d'agost, el 90%, suposo que els que han treballat en qualitat, han estat plens. I llavors la vostra proposta és, ja que esteu plens, muntarem un pàrquing perquè tinguem moltíssima més gent el mes d'agost, no? Bueno, això, jo almenys entenc això, no? Perquè de tots aquests estudis que feu, hi ha un estudi de quantes places de parc hi hauran ocupades durant l'any? Possiblement farem una inversió milionària per 2 mesos l'any. A lo millor ens ho hauríem de plantejar. Això per una banda, eh? És perquè m'heu recalcat lo de totxo quan jo no sé si modificant el passatge Lluís Albert farem que a tota aquella zona hi hagi molt comerç, per tant, de cop tindrem molta més gent i s'obriran restaurants a tot arreu. No ho sé i possiblement sóc jo el que ho desconeixo, eh? Però no sé si el mes d'agost necessitem molta més gent. Com sempre hem parlat, el que necessitem és ampliar la temporada. Per altra banda, i anant-me a allò de pisos de lloguer social, és evident que la vostra aposta no és aquesta, perquè els últims anys la partida l'heu posada i no l'heu gastada, però a més m'ha fet gràcia que dieu apostem per un altre model. un model que en els últims 4 anys hem aconseguit 2 pisos de lloguer. Possiblement aposteu, però no us ho treballeu, perquè si en 4 anys o 3 hem aconseguit 2, a lo millor els 192 pisos que hi ha buits a l'escala, el casc antic precisament, que és el que faria que el centre del poble tingués més gent i que es veiés molt més viu, possiblement ningú els ha anat a veure. I l'última cosa que tinc apuntada és que treballem amb la formació de les empreses i la sostenibilitat com a model turístic. Possiblement, però jo ara mateix no ho sé veure.
Moltes gràcies. Finalment, el regidor Albert Pons. A veure si som capaços
sí,
de ser breu i tancar...
Jo crec que no puc ser breu perquè jo em penso que la meva intervenció no s'ha entès. És a dir, jo precisament el que he vingut a dir és que aquests 250.000 euros que es van firmar pel pla de xoc no tinc la sensació que precisament vagi a dinamitzar el món de la construcció. I el que he dit és que afortunadament sembla que en aquest sector laboral i econòmic l'impacte ha sigut menor que no pas en altres, i això jo ho celebrava. I el que venia a dir és que amb les inversions que s'estan realitzant enguany no tinc la sensació que serveixi, com se'ns havia dit inicialment, que aquestes inversions que l'actual equip de govern intenta posar-hi dinamitzarà precisament a l'economia del món de la construcció de l'escala. Això he dit. No que estigui en contra del món de la construcció. Evidentment, si precisament el que estem destacant és que el que tenim molts de dubtes, manifestos, perquè hi ha diversos estudis encapçalats per en Miquel Puig, que diu que les inversions realitzades a comerços, a activitat comercial, restauració, etc., que bàsicament té com a destí final incentivar i dinamitzar l'economia del turisme, pensem que no és una bona aposta. Que el que hauríem de fer és aturar-nos i començar a apostar per posar els ous en altres bascs, en altres cistells, que no siguin només anar a invertir com a destinació final a incentivar el turisme. Se'ns diu, no, és que el model pel que apostem a l'escala és de qualitat, és de segona residència, és familiar, és cultural, és de medi... Sí, perfecte, però sí, poc protestem per això. El que estem dient és que el que veiem és que els sectors econòmics més afectats són aquests, que els que generen més precarització laboral i, per tant, més malestar a les famílies són aquests i que l'impacte més gran que ha tingut la crisi és en aquest. És a dir, és on s'ha produït més atur i més ERTOs. Per tant, si les inversions reals de l'Ajuntament van destinades, com a final, a dinamitzar el turisme i el turisme s'ha revelat que no pot, diguem-ne, respondre a les necessitats econòmiques, a les necessitats laborals, a les necessitats del benestar social de l'escala, que ens replantegem un altre model d'inversió. I si és el de construcció en el sentit de rehabilitació del parc d'habitatges que tenim a escala, que és molt gran i dinàmic, perquè hi ha molts lloguers de segona residència, etcètera, etcètera, molt millor, molt millor. Això és el que jo estava dient. Se'ns diu... Que sí, clar, nosaltres també hem qüestionat si l'Ajuntament havia de ser o no el que havia de comprar habitatge per poder-lo destinar a lloguer social. I sí que pensem que ha de ser difícil trobar propietaris que cedeixin els seus pisos a lloguer social. Però és que, clar, és que no es busquen. És que vostès van contractar en el 2017, si no me'n recordo malament, a una fundació Sergi perquè fes un estudi, se'ls va fer una sèrie de recomanacions i d'aquí només va sortir un díptic que està penjada a la web de l'escala i que costa molt trobar-lo. I que se suposa que a partir d'aquí vostès han fet difusions sobre les condicions favorables que pot tenir un propietari si lloga el pis a l'Ajuntament perquè després l'Ajuntament el cedeixi en lloguer social. Vostès no han fet promoció, no han fet campanya. És cert, en el pla de xoc van pactar 1.000 euros i 1.000 euros que vostès han respectat en l'actual pressupost. Doncs, home, si realment hi ha voluntat de fer aquesta campanya perquè ja tenim, que no és un tècnic, és una assessoria, que m'agradaria saber quines són les condicions de contractació d'aquesta assessoria i quines són les funcions que realitzarà aquesta assessoria pel que fa a les ajudes o pel que fa a la política d'habitatge que creiem nosaltres que ha de fer, ja veurem el resultat. Ostres, doncs veurem que facin i que hi hagi una campanya que es difongui molt plenament i diàfanament quines són les avantatges que els propietaris de l'escala poden tenir si lloguen el seu pis a l'Ajuntament de l'escala, que és una empresa forta i que a l'Ajuntament de l'escala, diguem-ne, vetllarà perquè l'usuari d'aquell pis ho faci bé i pagui. La part proporcional que cregui l'Ajuntament que ha de pagar en funció dels ingressos d'aquella unitat familiar. És així de fàcil. Clar, vostès continuen destinant-hi la mateixa quantitat, 36.625 euros. Això vol dir que no pensen que la campanya de difusió tingui gaire èxit, perquè paral·lelament, si vostès tenien, diguem-ne, pressupostats uns 4.000 euros des de fa 3 o 4 anys per subvenció de l'IBI, per pisos, per propietaris que cedeixin el seu habitatge de lloguer social, aquest any l'han disminuït a 3.000 euros. Per tant, pensen que més aviat seran pocs els propietaris i que potser aquesta campanya no sabem si l'acabaran fent o no i ja ho veurem. Perquè, clar, fer una campanya no és posar un díptic en una pàgina web en què ningú troba, sinó que és sortir per la ràdio, per la tele, etc., dient, ei, hi ha unes condicions molt favorables, tenim experiències positives, perquè vostès ara tenen, si no recordo malament, o dos o tres pisos en la qual l'experiència està sent positiva, perquè els llogaters paguen i els propietaris cobren. I tothom està molt tranquil. Per tant, jo em penso que hi ha d'haver una aposta molt més decidida. I és veritat, no posem diners en la rehabilitació o en la compra de habitatges, incrementin la partida de lloguer social, perquè serà un allau. Ja els dic jo, si en el 2018 hi havia 62 ocupacions, a partir d'ara no sé el que pot passar aquí, al municipi de l'Escala. I sé que vostès haurien de rebre molta més ajuda de la Generalitat i que la Generalitat ha de ser atès als ajuntaments en aquesta partida. I bueno, a partir d'aquí, no, només una cosa, se'ns diu, a partir de serveis socials, miri, amb la modificació de crèdit, sense tenir en compte el personal, en el 2020 es van pressupostar 642.280.000 pessetes. Ara se n'han pressupostat 563.541, gairebé 80.000 o 60.000 euros menys. L'any passat, en el curs present, el 2020, vostès ja tenien pressupostat 30.000 euros per aquests estudis que s'ha referit la regidora. I no els van executar. I sí, és veritat, aquest any n'han posat 38.000, però és que ja hi eren de l'any passat 30.000. I aquests 30.000 a 2020 encara no s'han executat. Estem al mes d'octubre. No sé si s'executaran o no. I el 2021, què? S'executaran aquests 38.000 euros? Però hi ha altres partides que vostès han posat en el Plan Covid i que no posaran en marxa, com pot ser la brigada social. Sí que han contractat a partir de contractació d'agents cívics, reforç, servei de neteja i efectes Covid, però l'altra partida ha quedat buida. Però és que l'altra partida ja portem 2 anys sense executar-la. Llavors, no, em sap greu, però jo em penso que no són uns pressupostos socials. Em penso, no, jo tinc els números aquí davant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Em sembla que la meva petició de brevetat no ha estat assumida pels diferents grups, però segur que el debat ha estat interessant i espero que ho hagin agraït també tots els que ens estan seguint via Facebook Live a través del canal Déu Empordà. Jo, per tancar, i de forma, jo sí que seré molt breu, s'han de fer algunes consideracions per a clarificar algunes qüestions que s'han anat tractant al llarg de les diferents intervencions. Primer, compte, i ho diem sempre, compte quan parlem de polítiques d'ajudes, polítiques assistencials a famílies, al comerç, a l'empresa, compte en focalitzar, en posar l'accent excessivament a la capacitat que té l'Ajuntament. Té la capacitat competencial que té, s'ha dit, i la capacitat pressupostària que té. D'altres administracions sí tenen capacitat normativa, sí tenen capacitat, possibilitat de generar dèficit i possibilitats pressupostàries i financeres que poden atendre aquestes situacions que han sobrevingut i que estan afectant el conjunt de la població d'una forma molt severa. Per tant, compta amb això i compta en posar l'atenció excessivament en el nostre Ajuntament, que tenim la capacitat que tenim. Trobo faltant algunes intervencions, també en el sentit crític, però des del punt de vista analític, no tant en el sentit negatiu, no s'ho agafin així. Compte quan parlem de més despesa social o més despesa en alguna altra àrea, no acompanyar-ho a la vegada d'un finançament. Per tant, si no parlem a l'hora de com augmentem els ingressos, difícilment podem assumir alguna petició de despesa que s'ha suggerit o que s'ha concretat en alguna de les intervencions. Un tercer element que he trobat a faltar, la millora en aquest pressupost important, en tot cas alguna intervenció si s'ha posat de manifest, pels serveis públics, tant per la neteja com per la captació d'aigua, la gestió de l'aigua. Ens sembla que el pressupost d'aquí fa un esforç important i entenc que també cal agrair-ho i en alguna intervenció això s'ha fet, però en alguna de les altres poder ho hem trobat a faltar. I finalment, una qüestió que jo vinc comentant des de fa molt de temps, jo el concepte d'atenció a les persones no m'acaba d'agradar, jo em decanto més per parlar de l'estat del benestar en sentit ampli. Parlar de percentatges, com ha parlat el regidor d'en Comú l'Escala, jo crec que no s'ajusta a la realitat I, per tant, quan parlem que és un pressupost que no és social, doncs jo no hi puc estar en més desacord. Jo crec que aquests percentatges, que no nego, doncs la realitat pel que fa a l'execució, el que es pressuposta i el que s'executa, no tenen en compte alguns elements que són fonamentals per garantir aquest estat del benestar i la cohesió social i que podrien estar perfectament inclosos dins l'àrea d'atenció a les persones i no ho estan. Parlo d'alguns preus públics que generen un dèficit, d'alguns serveis que generen un dèficit molt important que assumeix l'Ajuntament i que és una ajuda directa a les famílies. L'escola Banymanetes, l'escola de música, els casals d'estiu, el teatre, l'escola d'adults, el projecte socioeducatiu. Estem parlant d'un conjunt de serveis que reben una aportació molt important per part de l'Ajuntament. Podríem parlar d'una aportació que s'acosta als 500.000 euros, que podria anar directament a l'àrea d'atenció a les persones i que aquests percentatges canviarien substancialment. Per tant, no focalitzem únicament en aquestes ajudes directes i parlem en un sentit més ampli de l'aposta que fa per la cohesió social d'aquest pressupost, d'aquest govern i aquest pressupost, i l'aposta per garantir els serveis, que entenem que són serveis essencials, al conjunt de les famílies a un preu molt ajustat gràcies a l'esforç que fa l'Ajuntament. Hi ha una partida, hi ha un conjunt d'ajudes també, que entenem que van a la línia de la cohesió social, que són prop de 900.000 euros, que són convenis amb escoles, amb entitats esportives i amb diferents associacions del municipi. Això també podríem estar, jo entenc, d'acord en que és una aposta per l'atenció a les persones. Per tant, compte en restringir aquest concepte. Jo parlaria d'un estat del benestar en sentit més ampli. Per tant, des d'aquest punt de vista, el pressupost és, jo crec que, manifestament social. Per tant, ens agradaria dir això. Això des del punt de vista més analític o crític a partir de les intervencions i una darrera consideració, jo dic amb tota sinceritat, jo crec que el debat aquest any ha estat el debat més intens i de més nivell que hem viscut en els darrers anys pel que fa a l'anàlisi del pressupost i les ordenances, i això és agrair perquè a darrere d'aquestes intervencions, de totes les intervencions que s'han fet avui, hi ha molta feina d'anàlisi i, per tant, això ho fem doncs a partir de, òbviament, d'assumir la responsabilitat, però tenint en compte doncs que el càrrec que s'ocupa doncs requereix d'aquest esforç d'anàlisi i d'aquesta intervenció, cadascú en el seu posicionament absolutament doncs respectable. Per tant, agrair les intervencions de tots, agrair també, com no pot ser d'una altra manera, el suport, doncs jo entenc que majoritària el pressupost, en el cas de Junts, doncs agrair el vot favorable, també Esquerra i Gent de l'Escala, l'esforç que fan, malgrat aquest discurs, doncs, un pèl crític, que també ben legítim, l'esforç que fan per abstenir-se. I, en tot cas, Albert, també agrair el teu posicionament, malgrat que sigui un molt negatiu. I, finalment, doncs, agrair els serveis econòmics i els serveis d'intervenció per la feina que s'ha fet, tant les ordenances com el pressupost, en moments doncs, que són dificultosos, que tenim pocs recursos i moltes despeses. Les despeses sabem que són doncs, il·limitades, però els recursos són finits. I aquí doncs, es fa un esforç important per ajustar i per trobar l'equilibri entre polítiques assistencials, polítiques de generar activitat econòmica i, en definitiva, és una mica el que posa en relleu el pressupost que avui portàvem a aprovació. Gràcies novament a tots. Passem a la votació. Senyor secretari, entenc que hi ha dos abstencions, que seria el de Gent de l'Escala i Esquerra Republicana. El vot favorable de Junts per Catalunya i el vot, en aquest cas, negatiu de Comú l'Escala. Moltes gràcies. Passem al punt següent, que és el punt número 7, la delegació Xaloc de la gestió de l'ordenança d'aprofitament especial de domini públic. Aquesta és l'ordenança fiscal número 14, una nova ordenança, en aquest cas, doncs, com que tenim derivats l'executiva, en aquest cas, de tots els ingressos de dret públic a Xaloc, a la Diputació, doncs també afegim el cobrament d'aquesta ordenança, no només el cobrament en executiva, sinó també voluntària i també la gestió de la inspecció d'aquesta taxa. Alguna intervenció en aquest punt? No? Per tant, sí?
Víctor, Pons, sí, perdó. No, nosaltres volíem fer una petita reflexió. No m'estendré com en els punts anteriors. Només dir que nosaltres celebrem la mancomunació de determinats tipus de serveis, com aquest que és el de recollida, el de recaptació, el Xaloc. Veiem positiu que aquest tipus de servei que s'han de realitzar a través de diferents administracions, doncs que hi hagi la xarxa al Xaloc i que assumeixi aquest cost i estem contents. I que és un model que nosaltres pensem que podem, diguem-ne, exportar a altres tipus de serveis que nosaltres hem d'atendre, com podria ser, per exemple, el de recollir les escombraries. Pensem que potser, si des del Consell Comarcal, que vostè n'és el vicepresident, sabem que no és la seva àrea, aquesta, però que es posés en contacte i poder realitzar algun tipus d'estudi en el qual intentar mancomunar aquest tipus de servei i el seu torn poder estudiar la viabilitat de plantejar altres tipus de gestió d'aquest servei, que no sigui senzillament externalitzar-la, sinó també plantejar models de gestió pública, doncs creiem que si es pot fer per la recaptació, també es podria fer amb aquest servei de recollida d'escombraries plantejat des del Consell Comarcal de l'Empordà. Jo no sé si vostè, des del lloc que ocupa en la vicepresidència de l'Empordà, podria fer algun tipus de petició al respecte. No senzillament agafar i plantejar l'estudi de la viabilitat pel que fa a la mancomunació d'aquest servei i plantejar un model de gestió més enllà de l'externalització a altres models, com pot ser la gestió directa o una empresa pública, etc. Però el voto és a favor, evidentment.
Moltes gràcies. Hem desviat una mica el tema. Estàvem parlant de la delegació Xaloc. De la gestió, de la inspecció, de la recaptació de la taxa, i vostè ens ha parlat avui d'una altra qüestió ben diferent, que en tot cas hem pres nota i que sap que debatrem en el seu moment. Per tant, gràcies a tots pel vot favorable. Passem al punt següent, al punt número 8, vam dir que decaia de l'ordre del dia. El punt número 9,